serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, dissabte 12 de juliol, el dia abans en què un nen es faci gran, el dia abans que Lamine Yamal faci els 18 anys, i és que el jugador del Barça, a priori cridat a ser la gran estrella blaugrana de la propera dècada, va néixer el 13 de juliol del 2007, i per tant demà serà ja major d'edat. Ho farà amb nou contracte signat ben aviat i amb el 10 a la samarreta, i ara que ho celebri tant com vulgui.
El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
De les 11 de la nit. Bona nit, benvinguts al club. Amb en Daniel Rodríguez avui, que ens posa aquesta música tan xula. Primera nit d'estiu avui aquí al Club de la Mitjanit, acompanyat, com sempre, d'en Sergi Camps, amb qui a punt. Bona nit, Sergi.
Què tal, Oriol? Bona nit.
De fer el sumari de les notícies més destacades d'aquest dissabte. Un dia en què la tenista polonesa Iga Świątek s'ha proclamat campiona de Wimbledon per primera vegada en una final en què s'ha imposat per un doble 6-0 l'americana Amanda Anisimova.
El partit no ha durat ni una hora. Feia més de 100 anys que una final de Wimbledon no resolia d'una manera tan contundent. És el 6è gran slam per la número 4 del món.
En ciclisme, victòria per l'italià del líder del Trek, Jonathan Milan, a la 8ª etapa del Tour. L'etapa no deixa canvis a la general, que té Pogacar com a líder.
Demà diumenge tornem a tenir una etapa plana. Encara en ciclisme, Elisa Longo-Borghini és la nova líder del Giro femení, amb 22 segons d'avantatge sobre Marlène Rousseau, que era la líder fins a l'etapa reina d'avui, que ha guanyat Sara Gigante. Demà, última etapa d'aquesta prova.
Ja no tenim adjectius per descriure aquest paio. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, amb Marco Bezzecchi i Fabio Quartararo completant el podi.
Àlex Márquez ha quedat 8è i Alex Rins ha quedat 15è. Vinyales no ha corregut perquè s'ha lesionat aquest matí. Marc Márquez és líder del Mundial amb 78 punts més que el seu germà. Demà, cursa del Gran Premi d'Alemanya, la cursa llarga a partir de les 2. Podreu seguir l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT, l'Univers MotoGP dedicat a aquesta cursa des d'un quart d'hora abans que comenci. Encara en motor, la pilot catalana Sara Sánchez ha acabat quarta a la primera cursa de la tercera prova del Mundial que s'està celebrant al Regne Unit, a Donington Park, i a l'IndyCar a punt de començar, ho ha de fer en pocs minuts, a la cursa amb Àlex Palou sortint quart a Iowa, aquest gran premi de la IndyCar, amb Àlex Palou, ja ho sabeu, líder de la competició.
Encara motor, Toni Bou i Berta Ballant s'han imposat en categoria masculina i femenina, respectivament, a la primera jornada del trial a l'aire lliure dels Estats Units.
Bou ha guanyat les dues curses del dia, sempre per davant del seu rival directe, Jaime Busto, i demà tindrà opcions matemàtiques de sumar el seu 19è títol mundial consecutiu a l'aire lliure. En el cas de Berta Ballant, la líder del campionat, ha superat a les dues passades la seva rival directa, Sofia Rabino, de manera que amplia l'avantatge a la general. Demà, segona jornada de la competició, a Exeter, Rhode Island, al sud de Boston, amb novament dues curses més.
En futbol, a l'Eurocopa femenina, aquest dissabte s'han jugat dos partidassos.
Polònia 3, Dinamarca 2 i Suècia 4, Alemanya 1, Alemanya primera de grup. També en futbol, alerta aquesta que és bona, Santi Cazorla, de 40 anys, ha renovat un any més amb l'Oviedo, jugarà, ja ho sabeu, a la primera divisió. I Louis van Gaal, bones notícies, ha dit en una entrevista al seu país, als Països Baixos, que ha superat el càncer que patia.
A Waterpolo, debut amb victòria còmoda per la selecció espanyola masculina, el Mundial de Natació de Singapur.
A Espanya, amb 10 dels 15 jugadors de l'equip catalans, ha guanyat el Japó per 26-16, amb Bernat Sanahuja com a millor jugador del partit.
A la selecció catalana de corfbol, sub-21, ha acabat tercera l'europeu que s'ha disputat a Bèlgica.
La selecció, reconeguda oficialment a escala internacional, s'ha imposat a Turquia per 13-9 en el partit per la medalla de bronze.
Passen 4 minuts de les 11. I això vol dir, si passen 4 minuts de les 11, que d'aquí 56 minuts Lamine Yamal fa 18 anys.
Happy Barry, vol dir Happy Barry, no sé què. Happy Barry, no sé ja nada, coño.
No crec que la Lamine Yamal conegui Carmen de Mairena, l'enyorada Carmen de Mairena, però quan acabem aquest programa, Sergi, el jugador del Barça, ja serà major d'edat.
Sí, amb 18 anys podrà fer coses que no podia fer fins ara, com votar i ser votat, conduir, anar a la presó, anar al casino, demanar un préstec, comprar alcohol o tabac o fer un testament. De fet, ara està fent una festa en una finca privada a Olivella, a la comarca del Garraf, on hi ha convidats doncs, com Quevedo, Ozuna o Pat Gial. Per tant, poca conya amb la Jet Set, que s'ha ajuntat avui per celebrar la majoria de l'edat de Lamine Yamal. Lamine Yamal, 18 anys, 18 coses sobre ell.
La vaig conèixer ballant, ballant, ballant. Mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera. Lo Lamine Yamal, Yamal, Yamal.
La primera, doncs, que el grup Saxeni té una cançó, aquesta que sona de fons, que es diu Lamine Yamal. La segona, el seu nom és Lamine Yamal, i és un nom compost, com Josep Maria o Maria Lluïsa. Per tant, no està bé dir-li Lamine a seques. La tercera cosa, fa una setmana va guanyar el gol Kubala d'aquesta temporada del Tot Gira gràcies al seu gol contra l'Inter a les semifinals de la Lliga de Campions.
Continua Lamine, acció individual, encara Lamine, prova Lamine!
Bona! Lamine Yamal ha decidit fer-ho ell tot sol, agafar-la i dir va, que queda partit. Marca Lamine Yamal, escurça distàncies al Barça.
Quarta cosa sobre Lamine Yamal, Guardiola diu que és molt bo però que l'hem de deixar créixer.
Si aquesta edat ja mig l'intueixen comparar amb el Leo, doncs ja dius, mare Déu, bo ha de ser, però que la deixin fer la seva estada, la seva carrera, que al final tant de bo sigui molt llarga com ha sigut el Leo, tant de bo sigui exitosa com ha sigut el Leo, però això cada 3 dies durant 15 anys s'haurà de demostrar, i és una tasca dura.
Cinquena cosa, Lamine Yamal és nascut al barri de Rocafonda, Oriol, a Mataró, i a Facebook hi ha una pàgina que es diu Rocafondeños por el Mundo, immigrants d'aquest barri que han marxat fora de Rocafonda. Té 9.000 seguidors i la seva última publicació és una d'homenatge al jugador del Barça. Sisena cosa, celebra els gols fent el 304, el codi postal del seu barri, això ho sap tothom. Setena cosa, a Messi el va banyar en una foto que es va fer cèlebre i han coincidit en els dos dels seus dorsals a Can Barça, el 19 i el 10. Vuitena, abans de la majoria d'edat, Lamine Yamal ja ha provocat, entre cometes, que facin fora un comentarista televisiu, en aquest cas el Mono Burgos.
Però mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal.
Germán, 16 añitos.
Pero este chaval, oye, ojo.
Que si no le va bien, termina en un semáforo.
Y sí, en la vida. De momento, el fútbol es como la vida.
De momento, yo lo que solo sé es que el PSG...
¿Qué sabe hacer?
Déu-n'hi-do, Germán Mono Burgos, que va haver de deixar doncs, el seu lloc de comentarista televisiu. Desenes coses sobre Lamine. Les seves sèries preferides són Aquí no hay quien viva i La que s'avecina. Algun comentari, Oriol?
No, perquè Aquí no hay quien viva té gags que a mi em feien gràcies. A dir, és un humor fàcil, si vols, però...
Tothom diu que és el mateix, però és molt més bona Aquí no hay quien viva, això és veritat.
Sí, sí. La que s'avecina, aquesta no l'he vista, però Aquí no hay quien viva, algun capítol l'havia vist i bé, hi havia algun personatge que era graciós.
Onzena cosa, Lamine Yamal ja sap què és marcar el Bernabéu.
Gol de Lamine Yamal al Santiago Bernabéu! Un dia per la història! El nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran a una velocitat supersònica! I arriba amb 17 anys, amb bràquets, al Bernabéu! I li clava el tercer al Madrid!
Dotzena cosa, ha jugat 106 partits amb el Barça, amb 25 gols i 29 assistències. Tretzena, sempre ha volgut tenir un pop com a mascota.
Ah, això no ho sabia.
Ho ha dit en alguna entrevista al bo de Lamine Yamal. Catorzena, el seu nom ha aparegut en algun concert d'Estopa.
Lamine Yamal!
Quinzena, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, dona la recepta per aturar-lo.
Defender mucho, correr mucho, que es lo que hicimos el día del Madrid y otros días. Han venido jugadores muy buenos. Hemos conseguido que aquí pues, los equipos sufran y eso es lo que tenemos que intentar mañana, que bueno, que ellos no estén cómodos, que, repito, correr mucho, trabajar mucho, estar ordenados, porque es un partido exigente y aparte el nivel que trae Lamine Yamal a día de hoy es importante, pero repito, el día que vino el Madrid aquí venía un nivel muy bueno y conseguimos frenarle también.
16 punts sobre Lamine Yamal, diu que no té por, ¿per què?
Miedo, lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo.
El seu pare és pintoresc, sobretot a xarxes.
¡Barça, Barça!
¡Vamos!
¡Barça!
¡Vamos!
¡Vamos,
Barça!
Aquesta era la 17a i la 18a, l'última, doncs el que dèiem, està fent una festa que, pel que es veu, farà ruboritzar el mateix Neymar.
Molt bé, doncs 18 coses, 18 anys per Lamine Yamal. De fet, d'aquí 50 minuts ja és l'aniversari del jugador del Barça, que ja després d'aquesta gran festa ja sí que es podrà centrar en la nova temporada del Barça. Aquests 5 minuts arribem a 11:45, parlem d'un altre nen precoç, que ja és veterà, perquè ja té 32 anys, Marc Márquez, que avui a Alemanya ha tornat a fer una autèntica exhibició. Parlem de motos.
Acaba de superar un Benzeki que s'havia aprofitat de la seva errada. Però després d'aquestes 12 voltes, Marc Márquez, formigueta. Us en recordeu de la formigueta? Ja no ens en recordem de la formigueta del Tro de Cervera. Aquesta és la formiga del Tro de Cervera. Marc Márquez al davant per intentar... No, per intentar no. Per refermar la seva condició de rei del ring, del Sachsenring i, sobretot, per la condició de rei de les sprints. El rei de les sprints ho fa una altra vegada. Remuntada de Marc Márquez per guanyar la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya sota la pluja.
Damià Aguilar, bona nit.
Bona nit.
Desena victòria sprint d'en Marc Márquez al Gran Premi d'Alemanya MotoGP. Això sí, avui amb un parell de variants, una d'una banda la pluja i de l'altra en mode remuntada. Avui hem vist un Marc Márquez desbocat que ha reconegut que s'ha passat en la dosi de risc. Té marge, avui la treu, però a mi hi ha hagut moments en què amb aquella pluja, amb l'estat de la pista, a mi m'ha fet patir.
Fa patir. Ja havia hagut d'arriscar el matí per fer la pole position, quan Johan Zarco, l'ha collat i el de Cervera no ha volgut renunciar a la 7a pole position de la temporada, sota la pluja. Allà ha declarat que l'objectiu era acabar davant dels rivals directes, Àlex Márquez i Peco Bagnaia. A la cursa sortia des de la pole i el primer revolt ha sortit de la pista. Allà ha començat una altra cursa en què li ha tocat remuntar des de la 5a posició. Era a 3 segons i mig del cap de cursa i al començament no estava del tot a gust.
Estamos sonriendo, acabado bien, muy contentos, pero pensándolo fríamente, hemos arriesgado demasiado. Demasiado para lo que tocaba, para los puntos de diferencia que había, que eran 3 más o 3... O 3 menos, pero estoy trabajando con mi autocontrol, con gestionar todas las situaciones, pero hoy me ha salido así. Me he guiado por mi instinto.
Marc Márquez ha volgut retre un petit homenatge al seu home de confiança, el José Luis Martínez, que abans de la cursa li ha dit que se la jugués.
He visto que me encontraba cómodo, lo estaba disfrutando. ¿Me hubiera podido caer? Sí, porque he cogido riesgo para coger a Marco. Pero bueno, ha salido bien y eso también pues forma parte de mi carácter. Hay que controlarlo, sobre todo en entrenos y situaciones que hay que gestionar, pero como me ha dicho un amigo antes de la carrera, que ha sido José Luis Martínez, tienes ventaja, todo el mundo te dice que hay que gestionarla, pero también en estos días se puede usar.
I escolta'm, al cap i a la fi també, ell parla de l'autocontrol, parla que d'una mica que se la jugués...
Parla, ho aconsegueix, sí, una altra cosa.
No ho aconsegueix. Però també la gent que va al circuit, al cap i a la fi, paga una entrada per això.
És que a mi el que em grinyola una mica de tot plegat és que digui hem arriscat massa per 3 punts, si ja li dono la raó. El que passa és que ha hagut d'arriscar perquè ha comès aquesta errada al principi. Aleshores, el seu objectiu estava complert. Tenia al darrere els que no havien de sumar més que ell i al final, doncs, a poc s'ha trobat allà doncs, que podia guanyar la cursa. De fet, com ell ha dit, no? L'instint del Tro de Cervera, que ens ha ofert la millor sprint segurament de l'any, amb diversos avançaments de risc al final, sobretot un sobre Fabio Quartararo per posar-se segon i a la darrera volta sobre Marco Bezzecchi.
Ha sido la sprint race que cuando he cruzado la línea de meta, o sea, más subidón me he tenido, pero por la situación, por la adrenalina, por el sabor ese que tienes cuando vas al límite, apnea muchas curvas de entro, no entro, pero a veces sale mal y luego dices, ¿qué ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Esto, lo otro. Pero cuando sale bien, pues también hay que destacar.
Doncs amb amnea o sense amnea, Marc Márquez, Bezzecchi i Quartararo s'han penjat les medalles dels premis. Àlex Márquez no puja al podi sprint per primera vegada aquesta temporada. Ha acabat el 8è, diu que la lesió a la mà esquerra no és excusa.
Es verdad que está algo más hinchado, un poquito menos de movilidad, pero algo normal que esperaba de ayer a hoy. Y ya está, o sea que no he tenido el mejor feeling encima de la moto, no he podido encontrar lo que quería y ya está. Hemos salvado los muebles con 2 puntitos.
I encara esmentant resultats que no podem deixar de banda, 12 Peco Bagnaia, fora dels punts, i també Àlex Rins en 15a posició.
Això de Peco Bagnaia ja és una constant aquesta temporada en què el pilot italià, que recordem que és campió del món de MotoGP, té ja la batalla mental i també esportiva perduda amb el seu company d'equip. La d'avui era la cursa sprint número 50 de MotoGP i aquest any s'ha demostrat, evidentment, que és el rei de les sprints.
Sí, perquè és la desena victòria de Marc Márquez, és un rècord històric, recordeu, hi ha sprints des del 23, aquella temporada Jorge Martín va aconseguir 9 victòries, doncs avui Marc Márquez en té una més, 10 victòries, ja és el pilot que té més victòries en una sola temporada d'esprint i molt em temo que n'hi haurà unes quantes més. De 33 posicions del podi possibles en les curses que s'han disputat els dissabtes, atenció, 30 posicions són de Ducatis. 30. També és la victòria sprint número 25 consecutiva per un pilot Ducati, i enmig d'aquesta eufòria de la marca de Bologna, el que deies, la seva icona, Peco Bagnaia, continua patint els dissabtes, si bé avui ja ha patit des de la classificació.
No es frustrado, pero es algo diferente. Pero al final no sé lo que pasa, no sé lo que hacer. Vamos intentando cosas y hoy hemos probablemente ido en la dirección incorrecta porque no, en la carrera me encontraba peor que la Q2. Pero es todo el día que tengo poquísimo grip de atrás, veo los datos de otros y no me sale hacer las cosas que hacen ellos y solo tengo que decir que estoy muy lento.
Carai, honest, però clar, també està dient que no sap què fer.
No, al final és el mateix discurs de tota la temporada. Ell no s'amaga de la seva realitat. No és que sigui lent ell, és que és lent ell, a partir del tercer de la classificació, que és ell, tots els altres són lents, si parlem en aquests termes.
És que l'altre és massa ràpid.
L'altre és massa ràpid, sí. I com avui s'ha demostrat, doncs té un cert marge que pot utilitzar en alguns moments, no?
Qui sí que tenia excuses avui també, en canvi per no disputar la cursa sprint, tampoc disputarà la cursa llarga demà, és el pilot de Roses, Maverick Viñales.
Sí, a la classificació ha caigut, té una petita fractura al cap de l'húmer esquerre, amb afectació als lligaments de la zona. Es perd també el Gran Premi de la República Txeca de la setmana que ve i apunta a tornar a mitjan agost a Àustria. Declaracions a DAZN.
Que me voy a saltar esta y Breno y a ver si llego a Austria. Y nada, el hombro se me ha roto un poquito, una parte superior, y tengo el ligamento roto y el tendón lanzado o una rotura parcial, así que hay que entender qué tengo que hacer, si operarme o no, ser conservativos o no, pero la idea y la cabeza está puesta en llegar a Austria al 100%.
Me diu conservativos perquè ja saps que barregen l'italià, sí, l'anglès, sí, el castellà, etc.
I el català.
Durant l'esprint ha tingut un accident molt fort Franco Morbidelli, que es perd la cursa de demà. Tenim de baixa a MotoGP ara mateix Jorge Martín, Maverick Viñales, Enea Bastianini, que és el seu company, és a dir, els dos pilots del Tech Tour demà. En aquell garatge ni pujaran la persiana, Morbidelli i Chantra.
Repassem la classificació general del Mundial. Parlava abans en Marc Márquez d'aquests 3 puntets amunt, 3 avall. El que és obvi és que avui amb aquesta victòria ha augmentat el seu avantatge a la general.
Sí, és el màxim avantatge de la temporada per ell. Marc Márquez suma 319 punts, Àlex Márquez és a 78 i Peco Bagnaia a 138.
Demà hi tornem, Damià?
Sí, demà cursa llarga, potser en sec, a partir de les 2, 15 minuts abans, a l'Univers MotoGP, aplicació de Catalunya Ràdio, i la plataforma 3CAT.
I abans d'acabar, repassem les garelles de les altres dues categories, sobretot pel que fa als pilots catalans.
En Moto2, la pole position pel britànic Jake Dixon, l'Albert Arenas s'ha classificat 5è, sortirà des de la segona fila, i l'Eric Fernández 27è des de la novena. En Moto3, la pole position per un altre britànic, Scott Ogden, i el catalano-argentí Valentín Perrone ha fet 15è, sortirà des de la 5a fila de la graella.
Gràcies, Damià. Fins demà.
Adéu.
No et perdis, però, avui la part final del programa, perquè d'aquí uns minuts tindrem aquí l'Aleix Espargaró, expilot de motos i de MotoGP, evidentment. I ja saps que va fer el salt al ciclisme professional, va competir a Àustria, ha fet 3 etapes, va tenir una petita caiguda, i avui en volem parlar de tot plegat, sobretot perquè ens expliqui també les grans diferències que hi ha entre el ciclisme i el motociclisme, tenint en compte que ell ve de tants anys de competir en el món de les motos, i quina diferència o gran diferència ha trobat amb el món de les bicicletes.
M'ho escoltaré. No.
I want to thank my coach who joined this year and
obviously with ups and downs right now, we showed everybody that it's working, so also to the team that has been with me for many years.
Passen 5 minuts d'un quart de 12, som els del Club de la Mitjanit, i aquesta és la polonesa Iga Świątek, que aquest dissabte ha pallissat a la final de Wimbledon la nord-americana Amanda Nisimova 6-0 i 6-0 en menys d'una hora de partit. I és el segon cop en l'era moderna que una tenista guanya una final de Grand Slam per un doble 6-0 després de la victòria l'any 1988 de l'Alemanya Steffi Graf contra la bielorussa Natasha Zvereva a Roland Garros. De tot plegat en volem parlar amb el nostre especialista aquí a Catalunya Ràdio de Tenis, l'Àlex Corretja. Àlex, bona nit.
Què tal, Oriol? Molt bona nit.
No ha durat ni una hora la final femenina.
Ja, la veritat és que havia més inesperat, sincerament. Bueno, ara mateix ho explicaves molt bé, no? Des del 88 de Steffi Graf, això vol dir que no és l'habitual, però s'ha capgirat tot. Per una banda, l'Świątek li ha anat tot de cara, des del primer punt de partit, ja li ha trencat el cervell a la seva rival, i a Nisimova, la seva primera final de Gran Slam, doncs bé, li ha sigut molt difícil de gestionar, jo crec que emocionalment era complicat, i també doncs et diria que a nivell de moviments doncs a vegades les cames et pesen més de l'habitual, i la polaca doncs, o la polonesa, millor dit, ha sigut una jugadora que bé, que ha imposat el seu ritme i ja doncs no ha deixat d'accelerar des del primer punt fins a l'últim. Honestament és una jugadora molt professional i amb una actitud increïble i es mereix aquest títol.
La Nisimova també li ha pesat una mica el fet d'haver eliminat a Sabalenka en tant d'esforç a la semifinal?
Aviam, no hi ha dubte que per ella aquesta primera final, doncs bé, jo penso que li ha arribat d'una forma que ella no s'ho esperava. El fet de guanyar la número 1 a les semis, doncs segur que emocionalment també li va generar doncs molt moviment al seu interior i tota l'expectativa que es va generar. L'Świątek té un estil molt diferent perquè és una noia que és molt, molt ràpid i que juga amb molta intensitat. La Sabalenka juga molt, amb molta força i amb molta potència, però potser també falla més, no? I això et dona a vegades una miqueta d'aire. Jo crec que la Nisimova, les semis, la va jugar una mica aviam què passa i es va trobar molt bé, i avui en canvi ha sortit a la final amb el pes de la final, de Grand Slam, i jo crec que tot això doncs al final li ha passat factura.
Després de la final, evidentment, quan ha hagut d'agafar el micròfon, estava prou desfeta, però clar, jo ho estava analitzant. Què és millor, perdre una final de Grand Slam apallissat o no jugar-la mai? Jo crec que és millor perdre-la encara que rebis una pallissa, no?
Però 100%. Jo pagaria diners per jugar demà a la final de Wimbledon i que l'Alcaraz o el Sinel em fotessin 6-0, 6-0, 6-0. O sigui, això no hi ha dubte. Vull dir, per mi l'èxit és que ha fet un grandíssim torneig. El que passa que avui a la final doncs les coses no li han sortit com li agradava, però es fica a les 6 del món, vull dir, agafa confiança de cara al futur, i per molt que ha perdut la final d'una forma doncs bé, complicada de digerir, jo crec que pot sortir d'aquest torneig amb molt d'optimisme. Pensa que a aquesta noia se li va morir el pare fa 5 o 6 anys, va patir una depressió a posteriori, va tenir problemes de salut mental, va deixar el tennis, va deixar de jugar i ha tornat, i allà en un any i poc s'ha ficat altre cop entre les 10 primeres i ha fet la seva primera final de Grand Slam. Així que jo crec que tot aquest mix d'emocions ha fet que la Nisimova avui li costés molt, i sobretot que la seva rival no l'ha deixat jugar, perquè si la Nisimova avui juga contra una rival que potser doncs falla més o que li dona més opcions, no hagués passat això. O sigui, és molt més mèrit de Świątek que no de mèrit de la Nisimova. El que passa que, clar, et quedes amb la sensació que ha sigut una final que ha sigut descafeinada, sí, però perquè una ha sigut molt bona i l'altra jugadora no ha sigut capaç de gestionar tot el que comportava.
Demà arribarà el torn de la final masculina entre Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. A priori ha de ser més igualada. Aquí veus com a favorit aquesta final, si és que hi ha favorits en una final?
Bueno, sí que hi ha favorits en les finals, però depèn de qui. O sigui, evidentment és com avui. Jo penso que Świątek era més favorita, potser no tan favorita com tal que ha passat, però demà jo crec que Alcaraz, tenint en compte que ha guanyat els 5 últims cops a Sinner, que ha guanyat els 2 últims títols aquí a Herba i que té doncs una mica la sensació de que ha agafat la mida contra l'italià, doncs un palet més de favoritisme se li hauria de donar, però en cap moment em sorprendria que el Sinner guanyés Wimbledon, perquè és un jugador que és el número 1, que és una màquina, que imposa un ritme altíssim i que per guanyar-lo has de jugar un partit increïble. Llavors, ja a París va ser gairebé un miracle que guanyés Alcaraz per com va anar la situació. Demà veurem, jo penso que tot el que no sigui una final molt intensa i molt èpica un altre cop, em sorprendria. Depèn molt del moment i de com es trobin entre ells, però jo crec que arriben en grandíssima forma i, bueno, penso que serà una final molt, molt entretinguda, la veritat.
Vam veure Sinner superant a Djokovic en 3-16 a la semifinal, però clar, Sinner també ha de donar una mica de gràcies a la mala sort que va tenir Dimitrov, perquè potser sense la lesió del tenista búlgar no seria la final, clar.
Sí, però això ja és història per ell. Vull dir, això ja ha passat tres partits enrere. Ell és conscient de que potser aquell dia li estaven jugant d'una forma que li estaven complicant la vida, però ell no té la culpa que el seu rival es lesionés. Penso que després va guanyar un partit molt important a quarts de final amb Shelton, i sobretot pel Sinner guanyar les semis contra Djokovic de la forma que ho va fer, el reafirma que demà surt a la pista amb moltíssima confiança de que pot guanyar, perquè si hagués sigut un 7-5 al cinquè amb Djokovic, amb dubtes i en molts moments difícils, se't diria, home, potser demà li costarà recuperar d'aquest esforç físic i mental. Jo crec que arriba fresc, una mica pel que deia Oriol, que a sobre el Dimitrov li va abandonar quan l'estava dominant 2-7-0 a quarta ronda, però bé, al final això és part del tennis i part de l'esport, que tu estàs allà i fas la teva feina. El que li passa a l'altre, doncs sincerament tu no ho pots controlar. Jo crec que demà és un partit molt difícil pels dos, perquè es coneixen molt bé i perquè són els dos jugadors del món que millor juguen a dia d'avui i que més intensitat fiquen a tots els seus cops.
I a mi sempre m'ha quedat gravat una cosa que tu vas dir, que clar, quan teníem el Big Three era Djokovic, Federer, Nadal, esportistes que durant molts anys podien rendir a un màxim nivell, cosa que potser amb una generació més jove això potser ja, aquest sacrifici no existia. Clar, ara tenim Alcaraz i Sinner, 22 i 23 anys, vol dir que estem passant del Big Three al Big Two, amb dos tenistes que han de marcar el tenis de la propera generació?
De moment, sens dubte. Ara mateix, tant l'Alcaraz com el Sinner estan demostrant que estan per sobre dels altres. El fort és que és a totes les superfícies, perquè, fixa't, fa un mes jugaven a terra i no té res a veure amb l'herba. I aquí estan a la final de Wimbledon. També ho van fer algunes semifinals de l'Open d'Estats Units o quarts de final. Bé, cadascú està dominant una superfície, però fixa't que, en teoria, a terra, l'Alcaraz hauria de dominar una mica més i a París doncs va guanyar salvant-se del límit, no? Amb 2-7-0 i pilotes de partit a baix. Vol dir que a dia d'avui les distàncies entre ells són mínimes i depèn molt de com es troben en l'estat del partit. Jo crec que l'Alcaraz ha arribat d'una forma increïble, servint millor que mai, honestament, però el Sinner també és un jugador que guanya molts punts de servei i que serà, bé, una final que jugaran a tota màquina. O sigui, no, jo no espero cap especulació. L'únic que l'Alcaraz té una mica més de varietat al seu joc, jugant més, doncs, amb la dreta una mica més alta de tant en tant, pot fer servei i volea, pot fer alguna deixada, pot jugar amb el revés tallat, i el Sinner és tot el contrari. El Sinner juga a pinyó fixa, i si em vol seguir, doncs corre i pateix. Bàsicament és això.
Aquesta final entre Alcaraz i Sinner aquest diumenge a les 5 de la tarda la podeu seguir a Movistar Deportes, Àlex?
Sí, estarem a Movistar Plus com cada dia i sí, a Deportes 2 també, així que sí, merci. Ara, bueno, és l'únic lloc que es pot veure, així que si la vols seguir, millor que la segueixin allà o a la ràdio, per suposar, però a la tele és aquesta l'opció.
I també als blocs de Catalunya Informació. No hi ha ningú que jugui millor a tennis actualment que Alcaraz i Sinner, no hi ha ningú millor explicant-lo que l'Àlex Corretja. Àlex, gràcies, fins demà, bona nit.
Moltes gràcies a tu, bona nit, fins demà.
D'aquí un minut arribarem a 11:45. Parlem de ciclisme. Perquè feia 6 anys que un italià no s'imposava en una etapa del Tour de França, Vincenzo Nibali va ser el darrer italià a fer-ho i avui ha trencat aquesta mala ratxa Jonathan Milan, del Lidl, que s'ha imposat a l'esprint a la 8a etapa. Isaac Vilalta, bona nit.
Què tal, bona nit.
La victòria d'aquest italià que trenca aquesta ratxa de 6 anys, una ratxa sorprenent, I sense canvis a la general en un dissabte en què podríem pensar, home, un dissabte podria haver estat una mica més mogut en el turno.
Sí, clar, tenim aquesta idea ja molt interioritzada, no? Que el cap de setmana segurament les audiències, pel que passa amb tots els esports, televisives o que sigui, doncs s'hi ha de posar els plats forts, però el Tour de França menja part. El Tour de França sap que tot el mes de juliol el té bloquejat per ell i que faci el que faci, el dia que faci, que tindrà bones audiències. És cert que sí que acostumen a haver-hi les etapes importants al cap de setmana, però ja ho veus, sense cap mena de problema. Avui etapa plana a l'esprint, demà etapa plana a l'esprint. Sí que és cert que dilluns, que és 14 de juliol, hauria de ser jornada de descans i que no arribarà fins dimarts perquè el ser 14 de juliol hi ha etapa, és festiu a França, ja veuràs com estaran les carreteres a rebentar d'aficionats, però sí, en efecte, avui jornada flojeta, que per cert, important això que dius, 6 anys sense guanyar un italià. Fa 40 anys que no guanya el Tour de França, la general final, un francès. Això, com canvien els temps en el món del ciclisme? Les nacions tradicionals com els francesos, els italians, belgues, espanyols, els costa molt més de guanyar que no pas molts anys enrere.
I tant, amb un Fignon, no? El 85, si tiro...
Bernard Hinault. Fignon l'any anterior.
És veritat. Clar, són eslovens, aquests neerlandesos, els que dominen més aquest esport del ciclisme, però és veritat que, clar, a mi em sorprèn 6 anys sense un italià guanyant com a mínim una etapa del Tour de França, doncs, déu-n'hi-do. Els últims dies, les últimes hores, després d'aquesta primera setmana de Tour, perquè Pogacar manté el lideratge a la general, després d'aquest dissabte, hi ha hagut aquest intercanvi d'acusacions, no?, entre Pogacar i Vingegaard per la tàctica que estan escollint després d'aquesta primera setmana els dos equips, no?
Bé, jo crec que forma una mica part de l'espectacle,
del joc,
part
no?
De la guerra psicològica. De fet, et diré una cosa, Oriol, sempre hi ha estat una miqueta, aquest puntet, aquest joc gens agressiu, però aquest any em va sorprendre positivament, a la prèvia del Tour, les floretes que es llançaven de l'un cap a l'altre, com si hagués passat alguna cosa durant l'hivern entre ells. No s'havien de reconciliar perquè no estaven discutits ni molt menys, però hi havia aquestes floretes, no? I és cert que ara, quan s'ha pujat la temperatura, sí, hi ha hagut algun gest, fins i tot en alguna zona d'avituallament, amb Pogacar i Jorgensen, del Visma, que un no deixava agafar el bidó a l'altre... Fins i tot li han preguntat a Grisha Nirman, el director esportiu de l'equip Visma, li han dit, escolta, que Pogacar s'ha queixat de Jorgensen, que no s'ha posat al mig a l'hora de recollir un bidó a l'avituallament. I diu, doncs, que s'ho apliqui a ell mateix, perquè d'alguna manera, no he vist les imatges, no sé si Pogacar també s'hi havia tornat d'alguna manera, o... En fi, que puja una miqueta la temperatura, però escolta, això, abans que parlàvem d'Hinault, en un Hinault Lemon de la seva època, res, això són contes de fades, el que passa avui en dia.
Que d'aquesta primera setmana que ja hem completat del Tour de França, en Pogacar a la primera posició del general, què és el que t'ha sorprès positivament i què és el que t'ha sorprès, si és que hi ha alguna cosa, negativament?
Home, positivament, no és que m'hagi sorprès, però el que més m'ha agradat, o a qui destacaria més, és a Mathieu van der Poel, que s'ha vestit de groc, l'ha perdut, l'ha tornat a recuperar. És cert que amb la complicitat o amb l'interès de Tadej Pogacar i el seu equip, però a més el dia de Boulogne-sur-Mer era un dia que ell es va quedar sense companys d'equip i va saber lluitar enganxant-se a la roda dels bons de la general, patint i després aconseguint l'esprint. El primer dia també treballant pel seu company, per Jasper Philipsen. I mira, com a cosa negativa, ja que trec el nom de Philipsen, potser et diria la seva caiguda, que per mi va ser fortuïta, es va enganxar amb Brian Coquart, li han caigut moltes garrotades a Coquart, però justament crec que amb targeta groga inclosa per part dels àrbitres UCI, però en aquest cas jo crec que no tenia tanta culpa com se'ns assenyala, però és una llàstima perdre Jasper Philipsen perquè segurament el nivell dels sprinters d'aquest Tour de França, doncs no és el millor de la història. O no hi ha un gran nombre de grans noms sprinters en aquest Tour.
Què ens espera l'etapa d'aquest diumenge? Ens espera una etapa semblant a la d'avui o una mica
semblant
més moguda?
Semblant o pitjor, Oriol. Semblant o pitjor, perquè, mira, aquest dissabte, si encara hi havia un port de quarta categoria, lluny de a 16 quilòmetres de meta, que era res, no li han posat l'etiqueta de quarta categoria, gairebé com a regal, però és que aquest diumenge ni això. És a dir, que serà una etapa pels sprinters.
Molt bé, tot això és el que ha donat de si aquesta etapa d'aquest dissabte del Tour de França. L'Isaac ja ens diu que aquest diumenge no pinta massa bé. Ha pintat millor l'etapa del Giro femení d'aquest dissabte?
Ah, sí, espectacular. Mira, abans de començar ja sabíem que de les 8 etapes, tot i haver-hi muntanya repartida al llarg d'aquest giro, la penúltima, la d'aquest dissabte, segurament seria la que dictaria sentència. I arribàvem amb Marlen Reuser, amb la suïssa del Movistar, com a líder, vestint aquesta malla rosa durant gairebé tot el giro. I com ha canviat, la truita? És cert que no ha perdut molt temps, la del Movistar, però sí que ha perdut la malla rosa. Victòria per a Sara Gigante, l'australiana, de l'Age Insurance, companya d'equip de la Mireia Benito. Per davant d'Elisa Longo Borghini, campiona l'any passat, favorita també a guanyar aquest any, i que avui ha estat segona i ha recuperat o s'ha situat líder, tercera Isabella Holmgren i quarta Marlen Reuser. Això vol dir que a falta d'una sola etapa, Longo Borghini situa líder amb 22 segons sobre Marlen Reuser, tercera Sara Gigante, sense opcions. Però vaja, les imatges de Marlen Reuser plorant quan sabia que havia perdut aquesta malla rosa, realment són impactants. Queda una etapa, no és una etapa senzilla, tampoc. S'acaba a l'autòdrom d'Imola, que el coneixes bé, Oriol, una etapa de 134 quilòmetres amb un munt de ports, tots de tercera i de quarta categoria, però bé, encara no està tancat aquest giro.
Doncs veurem què passa en el giro femení. Isaac, no marxis massa lluny perquè seguim parlant de ciclisme. Perquè un altre que aquests dies és notícia en el món del ciclisme és l'expilot de MotoGP, Aleix Espargaró. L'expilot de MotoGP es va haver de retirar en la tercera etapa de la Volta a Àustria, el seu debut al ciclisme professional amb l'equip Lidl Trek, després de tenir una petita caiguda. Espargaró, en una publicació a les xarxes socials, avui ha volgut explicar com ha estat aquesta primera experiència al ciclisme professional, i avui el tenim aquí al Club de la Mitjanit. Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Com estàs de la caiguda?
Bé, dintre de tot bé. Al final no és una lesió molt greu. Sí que és un trencament del lligament i del dit, i feia que no em pogués agafar bé el manillar, no podia frenar bé, i amb tota la tensió que hi ha a dintre del pilot era pràcticament impossible continuar, però no és una lesió de molta gravetat.
És aquest trencament d'un lligament en un dit d'una mà, eh?
Sí, correcte, del dit pulgar, i és el moviment en què fas pinça per agafar-te per l'escalador, amb el que fas força per frenar i tot, i realment amb una carrera amb tanta muntanya, amb tant desnivell, ho vaig intentar, vaig sortir després de la caiguda de l'etapa 2, vaig sortir a l'etapa 3, però em va ser impossible.
Avui t'hem llegit a les teves xarxes socials, al perfil que tens a Instagram, que has volgut explicar aquesta experiència, aquesta primera experiència en el ciclisme professional. Tu t'ho esperaves d'aquesta manera, el teu debut així? T'imaginaves que era més o menys dur?
No, m'imaginava que seria molt dur. Sí que és cert que em vaig trobar físicament millor del que m'esperava, potser perquè anava amb molt de respecte, amb molta cautela, però és cert que havia entrenat molt, molt bé i físicament em vaig trobar bé, però sí que és cert que em va xocar molt la tensió del pilot. M'esperava algú semblant, però potser no tant, realment, la tensió per la lluitar per la posició, sobretot a l'entrada dels ports, als últims quilòmetres de l'etapa. Es va molt, 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 molt ràpid, més del que m'hagués imaginat, i inclús em va tocar viure el debut amb pluja. L'etapa 2 vam treure quasi 50 de mitja plovent durant 4 hores, així que realment ha estat un inici complicat, però que dintre de tot l'he pogut disfrutar.
Clar, amb dues rodes també les bicicletes, amb dues rodes les motos, que tu durant tants anys has estat pilot professional, s'assemblen com un ou i una castanya, aquests dos esports.
Sí, exacte, els dos tenen rodes, però realment no té res a veure. És cert que la tensió també a MotoGP és molt alta, però potser el fet d'haver crescut en aquest esport, de controlar-ho més, de saber les reaccions de la moto en qualsevol moment, fan que a dintre del pilot sí, puguis tenir més o menys destresa, però és totalment diferent, no? I al final, quan vas rodant amb tantíssima gent, tan a prop, a tanta velocitat, tens que anar-te acostumant. I la veritat que em va xocar molt la primera etapa, la segona ja vaig una mica més còmoda, i suposo que aniré agafant el fil a poc a poc.
Aleix, aquí a Catalunya Ràdio, qui tenim d'especialista o qui més hi entén de bicicletes és l'Isaac Vilalta, que el tenim a l'altra banda també del fil telefònic. Isaac, tot teu, l'Aleix.
Home, d'entrada saludar-lo. Aleix, què tal, com estàs?
Què tal? Molt bé, un plaer estar aquí amb tu.
Escolta, jo vull sortir una miqueta del guió, ara li preguntaré per ella, però d'entrada, ell ja formava part de l'equip, però sí que s'ha estrenat aquí a Àustria i hem vist com avui ha guanyat el Tour de França un company seu d'equip, el Jonathan Milan. Li volia preguntar com ho havia viscut això, perquè m'imagino que hi ha grups de WhatsApp, que això es parla amb d'altres companys d'equip, i que d'alguna manera, a l'haver debutat tu ja també competint, també tu sents una miqueta més teu, això.
I tant, realment aquest equip té un component molt familiar, és un equip americà, però hi ha molt espanyol, molt italià, i fa que siguem tot, es fan també molts training camps, és un equip que fa molts training camps, llavors convivim tots molt junts. Em va tocar en l'últim training camp conviure també molt amb el Jonathan Milan, fent tècniques de baixada i entrenant molt amb ell, i realment me n'alegro molt per la victòria del Tour, perquè tenia molta pressió després de que fos a l'escollit per anar al Tour quan el Pedersen va fer giró, així que molt content per ell, i realment, sí, cada vegada que guanya un company, doncs com que has conviscut molt amb ell, te n'alegres més.
Ara deies tècniques de baixada, qui ensenyava aquí? Perquè pel que he sentit, un dels teus forts és el descens.
Sí, bueno, diguem que és on menys pateixo. Òbviament que la sensació de velocitat és algo que tens adquirit des de petit al venir de MotoGP, i realment hem de fer millor baixant que pujant. Però sí, igualment, la bici al final és diferent, els pesos es col·loquen de manera diferent. Tenim un especialista que ens ajuda a tots amb baixades, i en diversos dies durant els training camps doncs, que fem tècnica, i el Jonathan al final hauríeu de veure'l, és un tros de ciclista enorme, llavors ell no ho té tan fàcil per posar-se bé la bici a les baixades, i vam coincidir, i realment és una passada veure'l.
Hem parlat molt de les conseqüències d'aquesta caiguda que t'ha obligat a retirar-te. Com va ser per això? Vas enganxar amb algun altre ciclista? Va ser en algun descens? Com va ser?
No, va ser l'etapa 2, després de que es fes la fuga es va ficar a l'UAE a controlar, i nosaltres anàvem segon equip. Realment anava tercer del pilot, anava tot el pilot estirat, i vaig entrar en una rotonda potser una mica massa confiat, vaig tocar el fre i vaig caure, però estava tot molt moll, i realment no em vaig ni cremar ni vaig fer res, però se'm va anar la mà enrere, se'm va anar tot el lligament, se'm va obrir tot el lligament de la mà. I una llàstima, et dic, vaig arribar a meta amb dolor, però al matí, no sé, tant sí com no, vaig intentar sortir l'etapa 3, però ja et dic, l'etapa 3 ja hi havia molta més muntanya, i les baixades m'era impossible frenar.
Oriol, vaig parlar justament en aquest Tour de França amb el Josu Larrazábal, que és el cap de rendiment de l'equip Lidl Trek, i em va dir, rient en conya, va dir, estic fart de l'Aleix, que debuti ja, perquè no para d'enviar-me missatges a veure quan arribarà el dia del seu debut. I això, Aleix, recordes que t'ho vaig preguntar abans de començar el Tour d'Àustria, sí, a veure com havies viscut aquesta espera, i tu em deies alguna cosa així com que havies hagut d'aprendre a ser pacient, que realment a l'equip et feien esperar i que has vist amb aquest temps que tenien raó. Ara que has competit, què has après? Han estat només dues etapes i poc, però què has après competint amb d'altres ciclistes professionals?
Aviam, el que he après és els tempos, quan es va ràpid, quan no, quan es dona ordenat, quan no, el que és que un company em va tocar estar molt ajudant a l'Héctor, que va aconseguir el seu primer podi, baixant el cotxe a buscar-li bidons, ajudant-lo quan es toca parar a fer les teves necessitats, guardant-li roba. Tot això són coses que aprens en cursa i que ho has après ara igual que fa 3 mesos, però és cert que a nivell de condició física l'equip des d'un principi em va dir que el meu fitxatge, òbviament, tenia una gran part de màrqueting, i que si acabava debutant jo seria doncs, perquè veien que tenia la forma mínima per debutar, perquè al final això és el World Tour, és un dels millors equips, ara mateix el segon millor equip del món després d'UAE, i és cert que al principi d'any jo no tenia el nivell suficient, tot i que tenia molta il·lusió i moltes ganes, però no tenia el nivell, i he anat millorant molt durant l'any, i realment ara em dono compte, no? Doncs que tant el Josu com tots al final fan servir, tenen molta informació, moltes dades dels entrenaments, i veuen l'evolució que he tingut, i realment ara soc molt més competitiu del que era a principi de temporada.
Clar, ara que ens comentes que tu ets molt més competitiu ara que no pas a principi de temporada, l'edat biològica que tens, no ens enganyem, són 30-35 anys, però suposo que ara que ja has estat aquest caramelet de poder debutar, tu que ets un paio que evidentment ja ets molt competitiu, no et quedaràs aquí, no?
No, no, està clar que no. Això és el principi de no una història molt llarga, òbviament, perquè, com dius, tinc 35 anys, però és cert que jo tot els últims anys he polaritzat molt perquè al final no podia fer més de 10-12 mil quilòmetres a l'any perquè viatjava moltíssim amb les motos, i sí que és cert que, òbviament, que no tampoc aspiro a guanyar res, ni molt menys, però el donar-li continuïtat és un esport que necessita moltes hores i molta feina. Porto aquest any 15.000 quilòmetres en 6 mesos, que és molt més del que he fet mai amb un any natural, i he vist la millora, no? Així que seguiré com a mínim aquest any i el que ve fent més curses. El dia 3 correré a Getxo, i ara vaig a fer un bloc d'altura, que tampoc he fet mai un bloc d'altura com Déu mana, així que al final intentar aprendre tot el que pugui i disfrutar d'aquest any i el que ve.
Mm-hmm. Però aquest bloc el feu a Andorra?
Sí, aquest training camp el fem a Andorra. Tot l'equip de la Volta a Espanya està ja concentrat a Andorra, al Tarter, i jo pujaré a partir del dilluns, si la lesió em deixa, per començar entrenant amb ells, i després, si no m'equivoco, amb l'equip de la Volta a Espanya, pràcticament tot corre Sant Sebastián i Burgos.
No. Oh, mira, dues apreciacions ràpides, Oriol. Diu que correrà a Getxo, per tant, descobrirà l'afició basca.
Sí,
ja és...
em fa molta il·lusió. Això és una cosa que em fa molta il·lusió.
I tant. I la segona, que has dit, 15.000 quilòmetres, clar, estava pensant, no t'ho puc confirmar, però el mite que circula per aquesta professió és sí. Que, ell ho explica, que l'Òscar Freire no sé pas si arribava a tants quilòmetres al cap de la temporada, i oi, el campió del món en diverses ocasions.
Sí, al final per això és difícil comparar-te, perquè el Freire era un talent que... Jo he fet amistat al llarg dels anys amb ell, i m'explica aquella història que abans de començar un Mundial es perdia, que no portava ni equipatge, però clar, són talents d'aquests que no volen molta referència.
Que se'l trobaven el dia abans de la Milà-San Remo a l'aeroport amb les cames sense depilar, i l'endemà guanyava.
Tal qual, correcte.
Jo he fet número ràpid, 2.500 quilòmetres al mes, uns 80 quilòmetres al dia, vull dir que déu-n'hi-do a la matxacada de l'Aleix Espargaró. Escolta'm, sí. A banda de preguntar-te per bicicletes, evidentment també avui en Marc Márquez ha arrasat, no ha arrasat perquè ha hagut de remuntar la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya. Com estàs veient aquest Mundial de MotoGP des de la distància, també?
Bé, seguint-lo molt, i realment he pogut fer tres curses aquest any a Monda, i el que està fent el Marc és una passada, no? Se'l veu superacoplat amb la moto, se'l veu controlar molt els tempos, se'l veu disfrutar un altre cop. És el pilot més fort que hi ha, i ara pues, té la millor moto, així que els resultats són els que són, no? La cursa d'avui ho demostra. La cursa d'avui no tenia per què sortir-la a guanyar quan té tant avantatge al campionat i arriscar, i en canvi ha controlat la cursa com ha volgut i ha guanyat. Ha sigut una obra d'art l'esprint d'avui.
És l'Aleix Espargaró, que aquesta setmana ha debutat al ciclisme professional, la Volta d'Àustria, la primera de moltes que li esperen encara en un futur. Aleix, recupera't ràpid i que vagi molt bé aquesta temporada ciclista.
Moltes gràcies, un plaer.
I Isaac Vilalta també, bona nit, fins demà.
Vinga, una abraçada.
El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
Amb 13 anys, l'Unai va acompanyar el seu pare en una expedició a l'Àrtic.
7 anys després, he tornat a Groenlàndia.
I aquesta vegada hi va tot sol.
La meva missió aquí és trobar el bou masquer, un animal que em té fascinat des que era petit. I després, pels mesos més durs, m'aniré a l'est de la illa a buscar l'os polar.
Nits sense ficció. Sol a Groenlàndia. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest estiu, que el teu cotxe soni Catalunya Ràdio.
Sí, perquè la nostra app mòbil també es pot escoltar mentre condueixes.
Els teus podcasts preferits, totes les nostres emissores, programes ja emesos, tot accessible des de la consola del teu vehicle.
Tant si ets aquí com a l'estranger, ja pots escoltar la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio circula amb tu aquest estiu.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
On farà 6 actes en 15 dies.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
El vi és cultura, és paisatge, és pagesia.
Us convidem a un tast vertical. Pels qui consideren que el vi és una experiència emocionant i pels qui encara no s'emocionen.
Cada estiu, al tast vertical, descobrim les meravelles dels vins catalans.
Tast vertical. Dissabtes i diumenges a la una de la matinada. Amb Empar Moliner.
Quedem i fem un vi.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
6, 12, 13, 43 i 46. I els números sol, el 6 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
16.412, 16412 de la sèrie 44.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
De la mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
Vinga, amb Harry Styles, camí de la mitjanit. D'aquí 9 minuts arribarem. Passen 6 minuts a 3 quarts de 12. Sí. A veure, amb Sergi, estem pendents de l'Àlex Palou, que ja ens dona una alegria rere una altra aquesta temporada ja fa molts anys. Aquest any, amb les 500 milions d'Indianàpolis. I ara tenim en sí. cursa a la IndyCar a Iowa.
Sí, perquè encara ja es pot en directe a aquestes hores i en aquesta època de l'any, i sempre hi ha un català que s'està jugant alguna cosa. Ara mateix, com deies, aquest gran premi d'Iowa a IndyCar, l'Àlex Palou, que sortia a quart, ara el tenim segon, volta 83 de 275 voltes, per tant, en queden un munt per córrer, però tenim l'Àlex Palou segon, a darrere Newgarden i per davant de Dixon. Recordem que l'Àlex Palou és líder destacat de la competició.
Té, de fet, 113 punts més que Kirkwood, que ara veiem a la setzena posició. Per tant, l'Àlex Palou, que encara augmentaria una mica més l'avantatge al capdavant de la general. Aquest dissabte també, Sergi, s'han disputat dos partits més a l'Eurocopa femenina, en aquest cas estem parlant de futbol, una Eurocopa que és a punt de tancar la primera fase.
Sí, el grup de C es disputava avui doncs, aquests partits, els últims de la fase de grups. Suècia 4, Alemanya 1, amb gol de Rolfo de penal. Recordem Rolfo, la ex-ja jugadora de la Barça femení. I en aquest cas també el Polònia 3, Dinamarca 2, amb gol de Pejor, la blaugrana, amb Polònia. Els quarts de final, doncs, Suècia passa com a primera i Alemanya com a segona. Aquest diumenge, França, Països Baixos i Anglaterra, Gal·les. D'altra banda, Espanya no juga als quarts de final fins al divendres contra l'anfitriona, contra Suïssa, però avui ha parlat la blaugrana Salma Parayuelo. La davantera del Barça diu que començarà ara una altra Eurocopa.
Bueno, va ser un partido bonito, como dices, contra l'anfitriona. Seguro que hay mucha gente, mucho apoyo. Pero bueno, nosotras centradas a lo nuestro, hemos conseguido este primer objetivo, pero es verdad que ahora empieza otra Eurocopa, tenemos la eliminatoria y son partidos diferentes y bueno, se marcará por pequeños detalles.
I demà també a aquesta hora ja sabrem qui és el guanyador del Mundial de Clubs de Futbol, Pol Foradada, bona nit.
Bona nit.
El Paris Saint-Germain, campió d'Europa, parteix com a favorit, però Luis Enrique alerta perquè avisa de potencial del Chelsea.
Sí, no sabem si és un paper o no, però això ha fet Luis Enrique aquestes últimes hores. Jugant demà campió de Champions contra campió de Conference League a les 9, hora catalana, al MetLife Stadium de Nova Jersey. Els parisencs, com dius, busquen la temporada pràcticament perfecta després de guanyar no només Lliga de Campions, també Lliga, Copa i Supercopa francesa. Són l'equip segurament més en forma de tot el món futbol. Venen d'escombrar el Madrid a les semis. El tècnic asturià sap que tothom l'assenyala com a favorit, però ell avisa, diu, no juguen contra un equip qualsevol.
Redondear una temporada històrica para el Paris Saint-Germain. Yo he analizado al Chelsea, es un equipo que ha ganado la Conference League, es un equipo que está en crecimiento, es un equipo con muy buenos jugadores individualmente y con un gran trabajo de su entrenador.
Com diu Luis Enrique, l'equip britànic, el Chelsea, segurament és un equip més en construcció, però que ha acabat la temporada en un gran estat de forma. Juga igual que el PSG, un futbol molt vertical, amb jugadors molt tècnics, segurament un punt més físics als dels Londres, i amb un entrenador, l'argentí Enzo Maresca, que entrega totalment el paper de favorit al PSG, però, diu ells, ho provaran.
I'm agree with most of the people that they say that they are the best team in Europe, the best team in the world. And the reason why is because they are showing this. They show in France.
Amb aquest anglès que s'entén la mar de bé, diu que concedeix que són el millor equip del món, el PSG, que porten tota la temporada mostrant-ho, però que ells demà intentaran guanyar. Noms propis per demà. Dembélé és un partit que podria, qui sap, ser clau per la pilota d'or. I un altre, el de João Pedro, el davanter aquest del Chelsea, que va fitxar fa 10 dies pel club de Londres, va pagar 65 milions d'euros. El van portar pràcticament com aquell que diu de la platja als Estats Units per jugar aquestes eliminatòries del torneig i va debutar com a titular a les semifinals. Va marcar aquells dos golaços contra el Fluminense per classificar-se per la final.
Aquest partit es tornarà a repetir per això d'aquí unes setmanes, perquè recordem que és la final de la Supercopa d'Europa. Un va guanyar la Champions, l'altre, evidentment, ha guanyat la l'Europa League, no ha guanyat l'Europa League, però és el Tottenham. Clar, ha guanyat la Conference.
PSG Tottenham,
molt bé, Oriol, gràcies fins aquí a la teva presència. Però sí que més enllà de la final, Pol, avui també ha parlat Infantino, el president de la FIFA.
Sí, ha tret ferro a les crítiques que ha rebut el torneig, per exemple, pels estadis mig buit, sobretot els primers partits. Ha assegurat que ha estat un èxit aquest Mundial de Clubs, el primer cop que es fan en aquest gran format, un preludi, diu, del Mundial de Futbol de l'any que ve, i en el capítol d'agraïments.
My great, great thanks go to President Trump and his entire team. They've been fantastic.
S'ha de ser analògic cap a Donald Trump per les facilitats, diu, que ha posat el govern dels Estats Units a aquest Mundial de Clubs. Per mostra de la bona sintonia, aquestes paraules les ha pronunciat en un acte que s'ha celebrat a Nova York, a la Torre Trump, a la Trump Tower, i ha confirmat, serà curiós de veure, que demà Trump serà a l'estadi.
Demà aquest partit a les 9 de vespre, qui sap si a les 11 de nit, quan hi hagi aquest club de la mitjanit en marxa, demà amb en Sergi Camps, doncs hi ha un campió, sí. Hi haurà pròrroga, i aquí penals estarem. que es poden viure en directe. Ha marxat, per cert, el safety car d'Iowa, sí. I l'Àlex Palou, que ara mateix no ocuparia lloc de podi.
Ha perdut dues posicions, el tenim quart, volta 96, va molt ràpid això, de 275, ara mateix New Garden primer, Howard segon i Daly tercer, Àlex Palou el tenim quart.
La gran notícia pel pilot català és que ara mateix els seus rivals en la lluita per aquest títol de la IndyCar els trobem molt més enrere a la classificació, per tant, no hem de patir. Ara mateix l'Àlex Palou a la quarta posició, demà hi torna a haver cursa a la IndyCar. Ara mateix el pilot català, en aquesta quarta posició, intentant lluitar per la tercera que ocupa Daly, la segona Ward i la primera New Garden.
Tramuntana i Maduixa. No em siguis de gran, no em siguis desgraciat. Vine't amb els signes perquè això és la qualitat.
I avui acabem aquest primer club de la mitjanit estiuenc amb una cançó que ens farà ballar molt aquest estiu. Es diu Igno Dansel, del grup de Mataró Ignorantes, amb la col·laboració d'en Coca Pi i els Boom Boom Fighters. Avui gràcies a en Víctor Rodríguez al control central, en Daniel Rodríguez a les vies de so, en Sergi Camps, en Pol Foradada, la Ruth Vilar, l'Isa Pilalta i en Damià Aguilar a la redacció, que us ha parlat l'Oriol Rodríguez. Demà hi tornem. Bona nit.
Dintre, i amb el cul a fora, i amb el cul a dintre, i ara el fem rotar. Balla l'Igno Dansel al mitja volta, ja, i ara piquem de mans. I amb el cul a dintre, i amb el cul a fora, i amb el cul a dintre, i ara el fem rotar. Balla l'Igno Dansel al mitja volta, ja, i ara piquem de mans. Si et molesten els tiro al ric, vaig amb cabardina com a espia secret. Està fet, amb els ignorantes ja està fet. Un ratal com Xumet que em penja del bec. Tres de ron blanc i vaig sec. Mig homi per barna com a la peli de rec. Distret, sempre m'enganxen distret. La meitat del boc enganxat a la paret. Puc
que ignorant està que el Balroc faci fred. Porta't-hi a la festa o no tindràs gomet verd. No pots aguantar a un llufo com aquest. Davant el subwoofer et quedes calvos 17.
Ei, de tan sal.
Des del Maresme fins al Canal de la Manxa.
Ei, de tan sal.
Aquí fem que moguis braços pels mans culi panxa.
Ei, de tan sal.
Desprevo les neurones com una llauna de Fanta.
Ei, de tan sal.
I ara piquem de mans.
I amb el cul a dintre, i amb el cul a fora, i amb el cul a dintre, i ara el fem rodar. Balla l'ignot, dansa al mitja volta, ja. I ara piquem de mans. I amb el cul a dintre, i amb el cul a fora, i amb el cul a dintre, i ara el fem rodar. Balla l'ignot, dansa al mitja volta, ja. I ara piquem de mans. Ei, no tan sal. Ei, no tan sal. Ei, no tan sal. I ara piquem de mans.
El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.